10 i 25 minuts del matí, aquest any centenari de Gaudí, 10 de juny. 10 de juny marca la data de la mort d'Antoni Gaudí, atropellat per un tramvia, bla, 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 bla. Tot allò que, si no saben bé, és anecdotari. I també marcarà, en principi, si és que al final tots els planetes es posen d'acord, la vinguda del Papa el 10 de juny, perquè el 10 de juny se suposa que s'acabarà beneint, o hi haurà la cerimònia de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que és aquesta que s'està construint hores d'ara, i encara quedarà la façana de la Glòria, que és la que demana la destrucció de tota una illa de cases que es van construir en el seu dia, quan d'alguna manera, si no recordo malament, bon dia, Beli,
bon dia,
el Pla General de Barcelona ja assenyalava que allà
estan afectades.
Estan afectades, eh?
I Núñez i Navarro, crec que va ser,
exactament.
I va dir que no passava res, les va fer, les va construir, i ell ja no hi és, i ha deixat el problema als veïns, que també els veïns sabien, és una cosa
que passa, no?
En molts llocs, sí. Que també passa que compres coses a uns preus diferents, perquè tu saps que aquesta casa, com a molt, la tindràs 20-30 anys, i que després és com el... És una mica, podríem dir, el tema aquest de costes. Vull dir, tu tens... No, és, tu compres, però podries dir que tens un termini d'execució d'aquesta compra a un preu molt més reduït. L'únic que... No sé si és un dret d'allò de l'usucapión o d'equits anys d'estar-hi sense problemes.
El cas és que han passat 50 anys, més o menys, des que es van fer aquells pisos.
I ja...
I arribarà un moment en què...
A més, els han anat venent. És a dir, sí que pots pensar, tindré casa 50 anys, no fa equits amb això d'estar davant de la Sagrada Família, s'han anat venent aquests pisos a uns preus astronòmics, i clar, l'afectació està, si l'Ajuntament vol, pot, jo imagino. Però bueno, ja veiem, aquí també tot és difícil.
Com saben tots vostès també, la Sagrada Família no havia pagat llicència d'obra fins fa...
Ni llicència, ni IBIS, ni res.
Ni res.
No, no.
Durant, què, 100 anys?
100 anys, 100 anys, 100 anys.
Aviat està dit, això.
Però bueno, és el que hi ha, i aquest és l'any que ho dic.
El cas és que avui la Beli ens vol plantejar, com a mínim, perquè tinguem clar algunes relacions, vincles, entre Gaudí i Sitges.
Sí, a veure, la meva idea era, estem a l'any Gaudí, tothom s'hi apunta, des de fa ja uns anys.
D'una manera o d'una altra.
D'una manera o d'una altra, ja des de fa 2017, una cosa així, que només veiem atribucions a Gaudí, desatribucions d'altres arquitectes amb els documents, amb tota la informació que ens mostren i ens demostren que és obra d'altres persones, pues no, se'ls hi treu, i tot és Gaudí, tot és Gaudí, i són unes atribucions que estan avalades, que això és el que ens sobten els... No som ni estudiosos, jo fa molts anys que vaig fent llibres de Gaudí, que vaig investigant el Gaudí, però els que som aquestes formiguetes de fons que anem investigant més poquet o amb menys recursos, però ens estranya a vegades que de cop i volta a la premsa, a portada de La Vanguardia, de molts diaris, de televisions,
sí.
Aparegui la façana
posterior de la Casa Batlló negra,
i que ens diguin que hi ha hagut unes cates on aquesta façana era negra. Nosaltres, a base de documentació, perquè hem demanat documentació i no cates, i hem anat veient que no hi ha cap moment de la història entre la finalització de l'obra de Gaudí i l'actualitat per dir que va ser negra, és a dir, i Càtedra Gaudí, patrimoni de la Generalitat de Catalunya, tothom els hi avala, a la Casa Batlló, deixar-los fer aquesta façana negra que trenca totalment la idea de la llum en Gaudí. És a dir, a tot arreu ens està parlant de la llum, buscar la llum, i una façana negra posterior, és que fosca.
Tant que va cridar l'atenció, i recordava, tant que va cridar l'atenció quan la pedrera d'aquella negró contaminada va aparèixer
blanca.
No diré que blanca,
bueno,
però està clar, el color de la pedra,
i tothom es va sobtar, perquè
sí.
Doncs
i tothom va quedar entusiasmat de veure aquella casa tan lluminosa, tan estupenda.
I ens està passant amb altres, que avui farem com una explicació també. Els jardins del sanatori de Sant Boi diuen, de cop i volta, que és de Gaudí, s'avala, demanem la documentació, ens diuen que no en tenen, però que ells ho creuen. ens quedem aturats. Investigo una miqueta i trobo que hi ha un arquitecte que es diu Miquel Herena que signa aquests jardins o que en els seus arxius els té com a mínim dibuixats. I per què no es parla d'aquest Miquel Herena? Hem anat a buscar la tesi, que també avala tothom, hem anat a buscar aquesta tesi on no es dona cap mena de documentació i on l'única documentació que tenim, que és aquesta Miquel Herena, s'obvia. Amb una tesi amb un cum laude, que dius, bueno, i tothom li ha donat portades, se'ls ha donat... Quan se'ls explica a la premsa, als especialistes, no, creiem que no, per això, i nosaltres no som de dir no, fins que aparegui un document.
Sí.
Però bueno, és el que diguem, tothom s'apunta a l'any Gaudí i em preguntava Sitges.
I tens visites per l'any Gaudí, si els teus jardins dius que són fets de Gaudí i no del senyor Herena.
Casualment, uns mesos abans, ha sigut aquest estiu, uns mesos abans ja es prepara tot perquè Sant Boi té els jardins de Gaudí, que van ser els que van servir de base per elaborar, primer ens van dir elaborar el Parc Güell. Sí. Després s'ha demostrat que no, hem anat demostrant-ho, però és que el fort és que ho demostrem només a les xarxes i a Twitter.
Sí. És
no,
a dir,
això es perd.
Interessa, per tant, des del punt de vista del discurs turístic, una realitat inventada, impostada. Vaig a la directa i així ja aclarim coses abans no es tirem del fil amb la Beli. La Casa Güell o Garraf?
És on anem. Sitges té any Gaudí, pues, diríem que buscarem dues molt conegudes de relacions possibles que ara explicarem de Gaudí amb Sitges i una menys coneguda però que potser és la que més ens uneix en Gaudí, no per la seva actuació en aquest edifici del que parlarem,
sinó per
la relació amb la família.
D'acord.
A Sitges, durant molts anys, es va dir que teníem un edifici molt important,
aquest celler que era Güell.
el celler Güell de Garraf, que ja comença, això sí que ho hem aconseguit, que no aparegui. Per exemple, en aquest any Gaudí no apareix a la ruta oficial de l'any Gaudí, és a dir, ens han escoltat perquè hem aportat documentació. Documentació ja sigui en premsa o, clar, la documentació que aporten ells és molt important perquè és la signatura de Gaudí al plànol d'aquest edifici. Aquí és on es va començar, quan hem de pensar que ara els historiadors també ho tenim molt més fàcil en investigar perquè els arxius estan oberts, les hemeroteques són molt fàcils de consultar digitalment, no cal anar com ja vam explicar una vegada, i fins aquell moment, si el plànol estava signat per Gaudí, l'obra era de Gaudí. No es van mirar més enllà, no es van llegir les notícies del moment o no es va documentar més.
Diguem-ne que hi havia més o menys una relació causa-efecte. Si l'arquitecte signa el plànol,
és de Gaudí.
Signa l'obra.
Clar.
I això no sempre és així, eh?
I no sempre és així. No sempre és així quan ens trobem que Gaudí sí que, per fer una mica l'explicació de per què aquest celler, també hem de pensar el per què d'aquest celler, perquè en aquesta, a les costes, hi havia en aquest terreny hi havia el que es veu ara, una masia medieval i una torre medieval, i era propietat del comte Güell. El comte Güell adquireix durant molts anys tota una sèrie, bueno, uns terrenys, bastants terrenys del Garraf, però el comte Güell sempre havia estat un negociant i buscava sempre la manera d'obtenir diners de les terres o dels edificis que tenia.
O sigui, rendibilitzar-ho en la manera que podia.
Clar, primer tindríem del comte Güell que va intentar aconseguir fer un negoci de transportar les aigües dolces que sortien del Garraf, sobretot de les Forques, del manantial de les Forques, posant uns vaixells per portar-la a Barcelona, que hem de pensar que en aquell moment no hi havia també l'aigua corrent i l'aigua... Aquest l'intenta i no li surt bé, i després ja és quan a l'any 1895 decideix treure profit d'unes altres terres que té, que és aquesta masia amb aquesta torre, i al voltant hi havia tot de vinyes.
D'acord.
I decideix fer-hi un celler. Un celler que, primer, hem de pensar també que abans, que aquí sí que tindríem la relació de Gaudí, que podríem dir sí que Gaudí va potser estar al Garraf, El 1870, Güell, que té una, que adquireix aquesta masia medieval que estem dient, primer té una idea més bucòlica, que és la de construir un pavelló de caça. Aquest pavelló de caça, que l'encarrega el 1882, que és quan Gaudí està fent la Casa Vicenç, per exemple, li encarrega a Gaudí aquest pavelló de caça, ell el dibuixa, però el projecte no arriba, no arriba a fer-se una realitat.
Deixa'm fer un parèntesi aquí perquè tothom ens quedi clar. Aquest Baragüell té alguna cosa a veure amb el Parc Güell?
Sí, tot.
Tot, eh?
És el gran, i amb el Parc Güell, amb el Palau Güell, amb l'Escolònia Güell.
Queda clar.
És a dir, i a més en els dos, en tots els projectes dels que estem parlant, apareixen aquests dos protagonistes, que ara parlarem, que són Gaudí i Berenguer.
D'acord.
És a dir, aquests dos protagonistes que seran els... Podríem dir els dos arquitectes, encara que ara explicarem el per què Berenguer no pot signar, els dos arquitectes de Güell.
D'acord. Per tant, diguem-ne, un dels principals clients de Gaudí, el baró de Güell...
És el seu principal client, i a partir de que Güell encarrega moltes coses a Gaudí, els altres burgesos de Barcelona s'hi fixen i també volen ser com el gran conde Güell i tenia Gaudí com a arquitecte.
Per tant, tanquem parèntesi, tornem al Garraf i en aquest celler...
Estem en aquest celler, però hem de pensar que del 1882, que li encarrega el pavelló de caça,
sí,
al 1895, que li encarrega la reforma de la masia i de tot aquest espai per construir-li un celler per treure profit de les vinyes, Gaudí del 82 al 95 ja té molts més projectes, ja és un arquitecte consolidat, ja és un arquitecte que té més clients, i Eusebi Güell també ha tingut la sort de conèixer a la mà dreta, esquerra, podríem dir que gairebé tot, de Gaudí, i saber que Gaudí està sempre acompanyat per una persona que és Francesc Berenguer Mestres, que és un crac, literalment ho dic així. L'estem amagant també, que és el que diguem, no tot és Gaudí, no tothom. Vull dir, Gaudí tenia un taller, ell pensava, un estudi, ell pensava, executava, però com a...
I com tants artistes...
Com hem parlat de... Tenia, com hem parlat aquí a Coder i Valls, vull dir, tenien un taller... Tenien mans dretes. Que una de les seves mans dretes és Francesc Berenguer i Mestres, també, que és el fill... Bueno, digues. No.
És que anava a preguntar, aquest pavelló de caça es va arribar a dissenyar?
Es dibuixa.
Es va arribar a dibuixar, eh?
Sí, el dibuix al pavelló de caça...
No es va arribar a fer, però es va arribar a projectar.
Es conserva aquesta maó vist, és molt neogòtic, però no s'arriba a executar.
Entesos. Tanquem de nou el parèntesi, estem amb Francesc Berenguer.
I anem a Francesc Berenguer. Francesc Berenguer i Mestres, que és la mà dreta, i hem dit esquerra i els dos peus, en part, de Gaudí. Francesc Berenguer era... Hem de pensar que Francesc Berenguer neix el 1866 a Reus i Gaudí ha nascut el 1852. Francesc Berenguer és el fill del mestre que Gaudí havia tingut a l'escola a Reus. I aquest noi...
Per tant, ja tenia un vincle.
Tenien un vincle amb... molt d'unió, i quan aquest noi, que és, ja hem dit que té 14 anys menys que Gaudí, decideix ser arquitecte o decideix estudiar la carrera d'arquitectura a Barcelona, ens podem imaginar que la relació és
absoluta.
Ve cap a Barcelona, agafa'm aquest noi, i haurà demostrat anteriorment la seva qualitat com a dibuixant, perquè el dibuix el dominava, cosa que Gaudí no dominava. És a dir, que ell, Gaudí...
va saber veure.
El sap veure, que aquesta
les capacitats
persona
de Berenguer
li servirà i l'uneix al seu estudi d'arquitectura. Berenguer comença la carrera, però, a diferència de Gaudí, Berenguer es casa molt jove i comença a tenir criatures i no pot acabar la carrera.
D'acord.
I aquí Gaudí, que hi havia... Bueno, ja Gaudí ha hagut unes discussions després de la mort de Gaudí, sobretot Feliu Elias, que es firmava com Joan Sachs, com APA, que parlava d'aquesta relació molt egoista entre Gaudí i Berenguer. Perquè Gaudí ja li anava bé que Berenguer
és
no
a dir,
pogués signar.
Com si Gaudí hagués quedat decepcionat pel fet que la vida de Berenguer...
No, al revés.
No.
A Gaudí li va anar molt
bé.
Segons...
segons
Feliu
aquests
Elias.
Testimonis.
Feliu Elias, el gran pintor Feliu Elias, que va ser també un gran crític, i
És a dir, a Gaudí, a Gaudí li va anar molt bé que no pogués continuar amb la carrera Berenguer.
A Gaudí li anava molt bé que Berenguer no pogués continuar la carrera.
D'acord, d'acord.
Perquè fins que morirà Berenguer l'any 14, molt jove, que després és allò que diuen, què va passar amb Gaudí l'any 14? Passen moltes coses, però una de les més importants és que Berenguer, a part del que se li mor a la neboda, el pare, però Berenguer se li mor. I quan Berenguer se li mor, ja ho va dir, se m'ha mort la mà dreta, o he perdut la mà esquerra, perdona. I ja diu Feliu Elias, les ha perdut totes en una crítica.
Entesos.
Perquè a partir de que Berenguer se li mor, les idees també se li comencen a acabar. Perquè potser no eren idees seves, potser també eren... Mm-hmm.
Sí.
D'una persona
el
més jove.
El que ha passat en molts àmbits del món de l'art.
Una persona molt més jove.
Es fa un tàndem, no se sap mai on acaba un i on comença l'altre.
Clar, parlem, per exemple, de la façana del Palau Güell. La façana del Palau Güell, aquesta que coneixem tots dibuixada, que el dibuix és de Berenguer. Tu penses que Gaudí li anava... Amb com dibuixava Gaudí, que feia esbossos... És a dir, Berenguer té molt, molt... Ja ho estudiarà qui ho hagi d'estudiar, no sóc jo, hi ha molts experts, però jo ho aniré dient, Berenguer, hi ha molt de Berenguer a la façana i al Palau Güell.
D'acord.
Hi ha molt Berenguer en equits llocs.
Per tant, d'una manera o d'una altra, els dos es realimentaven creativament.
Totalment. Uh-huh. Què passa? Tenim a Gaudí treballant en moltes coses aquell del 95 i Berenguer al taller coneguent molt, perquè anava a les visites d'obres, d'Eusebi Güell.
D'acord.
A Eusebi Güell li encarrega aquest projecte menor que és, que però menor
sí,
ara es considera menor perquè no és de Gaudí, però és una magnífica
i a part preciós. Tenint en compte tot el que s'ha fet, no?
I li encarrega aquest projecte a Berenguer, que Berenguer realitza, no pot signar, com tampoc ha signat moltes cases de Barcelona, com tampoc ha pogut signar i no se li ha tret mai l'atribució.
I no signava perquè no tenia la carrera acabada.
No, i ell treballava, com hem dit que té molts fills, treballa amb diversos. A Barcelona treballa amb el Tintorer, que li signarà la Casa Borés, aquesta Casa Borés, ara que tant s'ha parlat, però ningú li ha tret l'atribució. És a dir, la Casa Borés, dels Borés, que més també relacionats amb Sitges, que hi havia aquell os a l'escultura de l'os, que ara doncs aquella casa que és de Berenguer, signada per Tintorer, i ningú li ha tret
l'atribució a Berenguer.
Però què ens passa? Aquí li traiem l'atribució, li hem tret només...
Gaudí és molt Gaudí.
Molt Gaudí, i la gent... Un altre claríssim, una que és
molt
bèstia.
L'ombra de Gaudí és molt gran.
L'ombra de Gaudí va ser quan se li va intentar treure, que aquí sí que ja vam saltar, l'atribució de Berenguer a la capella del Santíssim de Sant Joan de Gràcia. Una capella que està documentada, està en els dibuixos, se sap que és de Berenguer, però un dels experts, el senyor Tarragona, diu que va entrellar i li va venir la inspiració. Això que estem intentant que Gaudí sigui sant, també, que és una altra de les obsessions.
És una altra de les obsessions,
que
sí senyora.
Li va venir una inspiració, va baixar, ho explica a tots els diaris, li va venir una inspiració que li va dir no és de Berenguer, és meu, sóc Gaudí. Bueno, doncs no, és de Berenguer.
Mm-hmm.
Per sort, aquí el Tour de Force va sortir a portada a tot arreu, també es descobreix una nova capella...
Compte aquí amb un apunt, perquè això no treu, òbviament, els mèrits i les virtuts de cadascú, que Gaudí tenia les que tenia, no cal ni dir.
L'únic que estem intentant és que no tot s'hi val quan arriba un any d'equips persones, ja sigui d'un pintor, d'un escultor, posant obres estranyes en exposicions, vull dir, hi han coses que no es poden acceptar.
Sí.
I quan hi han... Quan es documenta, i si no hi ha documentació i al revés tens documentació que t'acredita que no és de Gaudí sinó que és de Berenguer, no sé com s'atreveixen a sortir a canviar la història d'un edifici, d'una obra sense documentació, només per espiritualitat. En aquest cas tot va molt amb aquest suport de la Junta que vol fer sant a Gaudí, que tu parles d'espiritualitat i t'ho accepten, t'ho enganxen a la vegada
a la primera, de canvi,
i com tenen força apareixes a tot arreu dient que se t'ha aparegut Gaudí i t'ha dit que aquella capella és d'ell. No, la capella aquella, igual que va passar amb això amb el celler Güell, és de Francesc Berenguer.
Per tant, el comte Güell li encarrega a Francesc Berenguer...
I ja està. I a tota la premsa,
ja està.
Quan ja anem parlant, fins i tot a l'Eco de Sitges, el 1905, a tota la premsa del moment, perquè després es va voler, que aquí és on diguem que apareix ja el Feliu Elias i s'enfada, quan mor a Gaudí, comencen a posar-li aquesta obra, que és singular, a Gaudí.
D'acord.
i comencen a dir que és de Gaudí.
És a dir, és arran de la mort de Gaudí quan el celler comença a atribuir-se a Gaudí.
I li diuen que és tan bo Gaudí que li volia, perquè això s'escriu, que era tan bo perquè quan, i ara també t'ho diuen, que quan en vida d'ell volia agrair-li a Berenguer i li sabia greu per Berenguer i li va donar aquesta obra. A totes les obres, a la premsa des de 1895 fins a la mort de Gaudí, sempre es parla de Berenguer sent Berenguer viu. Viu. Berenguer morirà l'any 14, però no morirà de cop. No és una malaltia que l'any 1905 hagis de dir no, pobre Berenguer, donem-li una obra perquè ha estat... No. A tota la premsa, però des de La Vanguardia, a La Veu de Catalunya, a l'Eco, a tot arreu es parla d'aquesta obra del jove Berenguer, de l'estudi de Gaudí, que s'influeix en el seu mestre. Evidentment, és el que hem dit, tots s'influeixen.
Berenguer va signar aquesta obra, ell mai va tenir la carrera d'arquitecte.
I Gaudí li signa els plans.
I Gaudí li signa els plans. Tan simple i, diguem-ne, tan extrapolable a tants altres casos d'arquitectes i ajudants d'arquitecte.
Que si no hagués estat amb Gaudí, hagués estat amb un altre, no haguessin dit res. És a dir, que tenim l'obra de Gaudí al Garraf? No.
No.
Tenim una obra preciosa d'un arquitecte magnífic que jo crec que s'ha de reivindicar moltíssim i s'ha d'estudiar moltíssim. Sí.
Sí.
Francesc Berenguer va ser un gran arquitecte, sí, és a dir, tenim molta sort. S'ha de seguir mostrant? Sí, no s'ha d'obviar com ara també, ara ja com no interessa, ja les rutes no hi són.
Sí, sí.
Ha passat com...
Sí, sí. I l'obra és igual de bona.
És igual de bonica, és igual
abans
de bona,
car.
Interessantíssima, i fins i tot és importantíssima per estudiar des d'aquesta obra, passant per altres obres de Berenguer, aquesta influència que Berenguer va tenir en Gaudí o Gaudí va tenir en Berenguer. Pensem que Berenguer també era això, 15 anys més jove que Gaudí. Les idees de joventut
probablement la
són
visió
molt importants. És molt diferent la visió d'aquest estudiant, perquè ell va anar estudiant.
Sí.
És a dir, una visió d'un estudiant d'arquitectura als anys 70, igual que ara.
Que una, aquesta visió, diguem-ne, que un punt més agosserada, si es vol,
clar,
un punt més deixada anar.
De, encara teníem un classicisme Gaudí Neos i de cop i volta ja estem en ple modernisme quan estudia i potser vol fer un salt. És
d'acord.
A dir, és molt important contextualitzar.
Primer element, per tant, Celler Güell, obra de Francesc Berenguer, diguem-ne, si volen dir-ho d'aquesta manera, deixeble de Gaudí,
deixeble
com es deia
de Gaudí,
abans.
Evidentment, seguidor de Gaudí.
Seguidor de Gaudí, company de Gaudí, el que vulguin.
El
mà
que,
dreta de Gaudí,
el que vulguin.
El que faci falta. Primera qüestió. Segona.
Segona qüestió. La segona qüestió és un tema d'amor.
D'amor.
D'amor, clar, perquè es parla molt de la relació, i més aquests últims mesos s'ha tornat a treure, de la relació de la Pepita Moró Fornells, que va ser l'únic amor que Antoni Gaudí conegut, una noia de Mataró, amb una vida superinteressant, que per cert en parla el doctor Miquel Rivera a la xarmada que ha sortit aquesta setmana, amb una història, evidentment, de novel·la que ja l'han novel·lat, que és una novel·la que també es va presentar al grup d'estudis ara fa uns mesos, però la Pepita Moró, l'únic amor conegut de Gaudí, que també se li atribueixen, que Gaudí va passar de pressions quan ella no li va fer cas perquè no es va voler casar amb ell, aquestes històries estan enterrades a Sitges. La tenim al cementiri de Sitges. Per què? Fem una, ja et dic, ho ha explicat el doctor Rivera, fem un... Però bueno, la relació la podem fer la ruta, aquestes rutes que fem del cementiri que ja hi és, s'explica, i
És a dir, la dona amb qui es vincula el gran amor de Gaudí està enterrada a Sitges.
El gran amor de Gaudí, pel qual diuen que va deixar, com ella no li va fer cas, ja no en va buscar més, es va tornar, bueno, una coreta, bueno, aquestes històries que la gent també...
O que se li va escardar el caràcter,
el
totes aquelles coses.
Que jo crec que no, que bueno, cadascú... Bueno, són això,
el cas és que està enterrada aquí.
Està enterrada aquí. I que hi va viure durant uns mesos fins a la Guerra Civil. I que la seva filla és una de les persones que es diu que va tenir relació amb Gaudí, perquè tot i això es anaven veient i anaven coincidint en llocs, i per als historiadors de Sitges o per la història de Sitges ha sigut important, perquè és la Cavallol.
La Quima Cavallol.
La Quima Cavallol. La Joaquima Cavallol.
La Joaquima Cavallol era filla...
Era filla del segon matrimoni de la senyora Pepita Moró. A més, del segon matrimoni que li va prendre de la persona que li va prendre, podríem dir que no, a l'amor, a Gaudí, perquè Pepita ja estava casada amb una primera persona, viatja perquè li fa la vida impossible, té un fill, es torna a casar, té uns fills en el segon matrimoni, que mora aquest senyor Josep Cavalló el Viader, deixant-li quatre fills molt petits, una de les quals és la Joaquima Cavalló, la Pepita, que ja et dic que potser en Gaudí sí que hagués necessitat, perquè torna a casar-se i aquesta vegada es casa amb el Josep Vidal Gomis, que tenia molta relació amb Sitges, tenia una casa a Sitges i molta família a Sitges, i clar, evidentment, i fa de pare dels quatre fills, un pare que sempre hem parlat que era un pare magnífic per aquests quatre fills, que el Josep Cavalló mor molt jove i la Pepita porta el nou matrimoni. Entesos. No tindran fills, la història l'expliquen de cine, també perquè el senyor Vidal Gomis estava relacionat.
Per tant, Joaquima Cavalló, l'autora del dietari de la Guerra Civil a Sitges, és la filla de Pepita Moró,
que Pepita Moró morirà a Sitges.
Un dels grans, si no el gran amor de Gaudí.
El gran amor de Gaudí, i morirà a Sitges el 9 de setembre de 1938, en plena guerra, que trobem aquesta mort explicada al carrer Sant Pere, 16 de Sitges, i trobem explicada aquesta mort en el dietari de la seva filla, Joaquima Cavalló. És a dir, ja tenim una relació més sentimental amb el que
més personal
ser,
amb aquest centenari de Gaudí.
Centenari de Gaudí.
Tercer capítol.
Segur que ja veieu que jo vaig una mica rebuscada, però segur que en trobaríem més. Però són aquestes històries que també fan gràcia saber-les. El passeig de la Ribera, entre el Calípolis i el Mare Nostrum, podríem dir, hi ha una casa que s'ha reformat ara fa uns 4 anys, si va ser després de la pandèmia, una casa que tenia per darrere un jardí que també dona al carrer Sant Antoni, que es coneix com a Casa Costa. S'ha conegut durant Casa Costa, durant molts anys s'ha reformat, potser ara la veureu que és vermellosa, és així com racionalista. Doncs aquesta casa va ser encarregada l'any 1941 per Antoni Costa Font, i que demana un permís d'obra per ampliar una casa que tenia al passeig Bernardo Fernández, que ja vam explicar, o ja ho explicaríem un dia.
Sí, el passeig de la Ribera.
De la Ribera, que es canviarà a dir la Ribera.
Atenció ara, perquè estem al 1941, senyor Antoni Costa, Gaudí va morir l'any 26.
Sí,
què té a veure? Què té a veure?
Res. Perquè a més l'arquitecte d'aquesta casa racionalista és Josep Maria Aixalà, que és un arquitecte que aquesta... posterior a la guerra, és un dels arquitectes de la nova generació postguerra, és a dir, no el nostre Josep Maria Martino, sinó del fill, per exemple, de Coder, d'aquest moment racionalista. Tenim a Coder d'arquitecte municipal a Sitges, Martino pare té problemes i ja tornarà, i Aixalà castiguejava també a Sitges, és a dir, alguna relació tenia amb aquest senyor Antoni Costa.
Sí.
Rep l'encàrrec d'aquesta ampliació i reforma de la casa, una ampliació que ens mostrava un edifici modern, amb moltes obertures, amb unes línies molt netes i pures, que anys més tard s'ampliarà amb un cos lateral, que és la imatge que tenim actualment.
D'acord.
Per qui passi pel passeig, també és una casa que sota té un relleu escultòric on s'hi veu un pescador amb unes xarxes, un vaixell, que és de Pere Jou, que també és molt bonic parlar-ne un dia, que són aquests relleus que es posaven als edificis, que eren peces seriades que es feien als tallers dels Artigas, que ja vam explicar el dia que vaig voler explicar d'on arribava la meva passió per això. Doncs en el taller dels Artigas, i encara se'n conserven alguns motllos, casualment van encarregar el senyor Costa aquesta casa. Però ara és el que dèiem, quina relació té el senyor Costa...
Perquè de moment cada vegada t'has anat allunyant més,
sí,
Gaudí.
Sí, quina relació té aquesta Costa amb Gaudí. Doncs hem dit que Antoni Costa Font demana el permís d'obres.
Sí.
Amb qui està casat Antoni Costa Font? Amb Carmen Artigas Casas, que no és ni la meva cosina ni la presidenta del Prado, sinó que era la filla d'un senyor de poble de Lillet, on tenim els Jardins Artigas. Aquesta, la Carmen Artigas Casas, procedia, tot i viure a Barcelona, igual que l'Antoni Costa, eren de la Pobla de Lillet, dues famílies amb diners, amb fàbriques diferents, tèxtils, les dues a Pobla de Lillet, i la Carme, com hem dit, era la cinquena filla de Joan Artigas Alart. Joan Artigas a l'art, que ha passat el seu nom a la història per ser la persona que va encarregar-li a Gaudí el disseny d'aquests jardins Artigas a la Pobla de Lillet. Què expliquen? Expliquen que, que de nou, tornem al Comte Güell, el Comte Güell té unes mines per allà a la Pobla de Lillet, sí, i ha de construir un xalet, que és el xalet de Catllaràs, pels treballadors de les mines. I com no podia ser d'una altra manera, li encarrega aquest xalet a Antoni Gaudí l'any 1902. L'any 1902, Antoni Gaudí ha d'anar a aquest... diuen, això és el que al final van dient, això, que anant cap a la Pobla de Lillet, havia de dormir en algun lloc, el transport era més difícil que ara, potser, però més o menys com estaríem ara. És a dir,
no podies plantejar-te
arribar i tornar
al mateix dia,
i se li va demanar al senyor Artigas a l'art si podria dormir. Pensem que el senyor Artigas a l'art i el senyor Comte Güell, tots dos vivint a Barcelona, però tots dos amb negocis molt importants a la Pobla de Lillet.
Per tant, es coneixien
perfectament.
I el Comte Güell li hauria dir: deixa'l dormir aquí, no tinguis cap problema.
La casa més gran que hi havia, la més bonica que potser hi havia en aquell moment a Pobla de Lillet, era el senyor Artigas, i el 1902, passant per allà, li diu que es pot quedar a dormir, i el senyor Artigas, aquest 1902, li demana, no, el que passa que és això, no tenim la documentació, però tampoc s'ha negat. No hi ha res que ho negui fins que ho trobem, o al revés, o trobem i li demana, si us plau, si es pot quedar a dormir, i quan estan allà dinant, me'ls imagino sopant després d'haver anat a veure el xalet de Catllaràs, aprofita el senyor Artigas per si li pot fer el disseny dels jardins. Gaudí es veu que accepta, que li fa els primers esbossos, sí, li dona els primers esbossos, i comencen les obres aquell 1903 amb la gruta de la Font de la Magnèsia. Aquí tenim una de les trampes, aquesta gruta de la Font de la Magnèsia, justament és la que ha servit també als...
Ja ho saben que abans el magnesi anava tot arreu.
És el primer.
Les propietats curatives del magnesi, allò de la gimnàstica i la magnèsia.
I la magnèsia, doncs és això. Doncs la magnèsia aquest és el que primer que fa Gaudí, i en aquest moment encara es viu el senyor Josep Artigas, sí, i en aquesta idea és on es van apoyar, també es van fer el suport als que han dit que la casa, que els jardins de Sant Boi són de Gaudí.
Per aquest vincle que no es pot...
Perquè també les grutes, després un any ho podríem explicar, no sé si a Sitges, no ho he mirat, però va haver un moment que es van construir moltes grutes per posar-hi verges.
Sí.
I va haver...
Diguem-ne, el més conegut, Montserrat, tot el que és el camí, eh?
Pues aquestes grutes es van posar de moda. Bueno, el senyor Alart, el senyor Josep Artigas, mor justament l'any 1903, acaben de començar les obres, però... era una obsessió, sembla que era la seva obsessió, i el fill no només continua la fàbrica, sinó que el fill també continua la construcció dels jardins Artigas fins a 1910, que s'inauguraran. Què diguem, del 10 al 26, que morirà Gaudí, ningú nega. Gaudí no nega quan surt a la premsa que són seus els jardins. Igual que no parla mai tampoc, en aquell moment no trobem a la premsa mai que digui que altres obres que se li estan atribuint són
seves. Que no són seves, ja.
I arribem a Sitges, perquè clar, estem parlant d'aquests... Com arribem a Sitges, amb aquesta família al Costa?
Artigas, a Pobla de Lillet, Antoni Costa, tam, pam, pam.
Què hem dit? Que clar, el senyor Artigas, que estava casada amb la Josefa Casas Bertrina. Per Casas ens sonen moltes coses, però en aquest moment hem de... anar una mica més lluny, farem una mica embolicat, però al final està bé i acabarem just, pues la senyora Josepa Casas Bertrina, la mare de la nostra protagonista, sí, de l'Artigas Casas, d'aquesta senyora que
es va casar
Sitges,
amb Antoni Costa.
Amb Antoni Costa, els propietaris, perquè hem de pensar que els paguen els dos la casa.
Sí, sí, sí.
Se li diu Casa Costa Artigas, posem-ho bé. Uh-huh. Val? Aquesta senyora era filla de Pere Casas i Josepa Bertrina, ja està. Tenen una filla. I aquest Pere Casas, de la Pobla de Lillet,
sí,
queda viudo amb una nena, amb la Josefa, i es casa, que aquests cognoms ja anirem barrejant-los, amb Camila Abarca, del Mau. i amb Camila Barca Dalmau li donen dos germans, a la Josefa, l'Agapit Casas Abarca, okay, i en Pere Casas Abarca, dos mm-hmm pintors reconeguts, dels quals un, sobretot un, que és Agapit Casas Abarca, l'any 1896 es casa amb Dolors Robert, la filla del doctor Robert.
Pintarà, pim, pam, pum.
Agapit pintarà totes, bueno, l'Hort de Can Fals. Tenim obres precioses d'Agapit Casas Abarca perquè ell s'instal·larà a Sitges, tindrà sí una vida que en un article seria, ja ho explicarem perquè ho tinc explicat també, morirà un fill, tenia molta relació amb Camp d'Àsens, es passaven, un dels fills se li morirà, Agapit sent una passió molt forta per Sitges, més que res perquè està casat sí amb la Dolors, amb la filla del doctor Robert, i al morir-li el senyor Artigas, aquell sí 1903, sí, enganxa molt a la germana. I aquesta germana, a Poble de Lillet, ja no fa res. I què fa?
La germana ve cap aquí?
Comença a estiuejar Sitges, aquí començarà la seva vida de viuda, però començarà a comprar uh-huh una casa. Els fills que ha tingut amb el senyor Artigas s'instal·laran tots a Sitges i és en aquest moment...
Quan coneix en Toni Costa?
Quan en coneix Toni Costa, construirà, després d'haver passat ja 20 anys o 30, Sitges, o 41,
sí, Sitges, sí, sí, sí,
però
sí
passada la guerra, i la família dels Costa Artigas segueixen a Sitges, segueixen tenint una forta relació, i no és Gaudí, però hi ha una relació per entendre que aquella casa Artigas va més enllà de Sitges, sinó que també estem liats.
Amb aquí la... sí que has fet uns quants pisuergues, eh?
Sí, però hem arribat, eh?
Per arribar a Valladolid, però uns quants, eh?
Per molts.
Però aquesta és bona. És a dir, la filla de l'home que en el seu moment encarregà a Antoni Gaudí el disseny d'uns jardins a la Pobla de Lillet va anar a petar a Sitges, aquí a Sitges.
I a la Pobla de Lillet tindran el que tinguin, però sí, ells sí, segueixen sí des de sempre estan tota la família a Sitges.
Déu-n'hi-do. Tres vincles en el centenari d'Antoni Gaudí, tres vincles amb Sitges, d'una manera o d'una altra, començant per la Casa Güell i acabant per aquesta història de la Casa Costa Artigas. Beli, gràcies.
Moltes gràcies, com sempre.